Som el que mengem, però també som el que llegim. I si podem ser intolerants a la lactosa, al gluten o fins i tot a les mandarines, per què no podem ser al·lèrgics a les males novel·les, als poemes cursis o a les biografies sense substància? Agafeu paper i bolígraf i preneu nota de totes les prescripcions que ens farà ara mateix el secretari de Llibres Guaridors de l'Estat de Gràcia, David Guzmán.
Senyor secretari de Llibres Guaridors, David Guzmán, bona tarda.
Bona tarda.
Algun dia has estat ministre, però ha sigut una cosa molt fugaç.
No recordo, clar.
Per això li anem prometent el Costa.
No, no, poca broma, te n'has d'anar a l'exili, te n'has d'anar fora del país perquè et diguin ministre, que és el que ens va passar. No?
I sortir per la tele.
I sortir per la tele.
Bé, doncs jo de tu m'ho plantejaria. Tenim consultes, ja ho sabeu, que si teniu algun mal de l'ànima o del cos que creieu que es podria guarir amb algun llibre o alguna lectura, sigui llibre o sigui l'etiqueta del xampú, li podeu fer arribar al nostre ministre de vegades i sovint secretari,
de Llibres Guaridors. Puc saludar, però abans d'entrar a les consultes, saludar vull dir felicitar. Avui és un dia important per tres editorials independents en
quin
català.
Quin ensurt m'has donat? Pensava que volia saludar la teva mare.
Que aquí de saludar, tot i que no m'està escoltant. No, Raig Verd, Periscopi i Males Herbes són tres de les editorials literàries, que ara s'ha de dir així, més importants en català. Avui fan 5 anys i ho celebren, per tant, des d'aquí, moltes felicitats per molts anys i molt bona feina, perquè l'estan fent en cada títol, que s'hi deixen la pell i l'ànima, i també són un far, cap on dirigir-nos quan pensem en com s'han d'editar llibres de qualitat.
Una editorial de 5 anys està a la flor de la vida o encara està prenent a caminar?
Jo crec que no li han tret els bolquers. 5 anys és molt poquet per una editorial, però 5 anys amb els títols tan potents que estan traient totes tres, diguem-ne, s'ha d'aplaudir, perquè no és una iniciativa per fer-se ric. Avui, si tu demà vols obrir una editorial, primer amb els teus estalvis, i segon, molts anys a viure justeta. És així.
I treballant moltes hores, segurament.
I treballant 1.000 hores, efectivament. I seràs tu sol, amb algú, potser amb algun soci. Estem parlant d'això, d'editorials que hi ha una persona, dues persones com a màxim i molts col·laboradors externs. Però vaja, són editorials quilòmetre zero. Perquè els il·lustradors són d'aquí, els traductors són d'aquí, els correctors són d'aquí, és a dir, no externalitza, no te'n vas a Abu Dhabi a contractar una cosa perquè és més barata. No sé si és l'exemple més bo, però en tot cas...
Com passa tan sovint en el món editorial.
Però en tot cas, queden felicitades, Raig Verd, Periscopi i Males Herbes.
Enhorabona a totes elles i tenim consultes per tu, David, consultes que han arribat a estatdegracia@catradio.cat i la primera és de la Sílvia. Diu... Quin llibre recomanaries a una llibretera farta perquè fa anys que no li regalen cap llibre?
Això, jo crec que hi ha una llegenda sobre això, dels llibreters, sobre la gent que ens agrada llegir, que tenim molts volums, no? Que sempre et diuen, és que tu és impossible regalar-te un llibre. Jo sempre dic que és fals, sempre hi ha un llibre que et poden regalar o que et pot interessar. En tot cas, clar, de la Sílvia no en tinc més pistes, sé que és llibretera, però és una pista important. M'imagino, per exemple, he apuntat títols que segur que coneix, 84, Charing Cross Road, que és aquella història tan tendra de Helen Humph, d'una escriptora nord-americana i la història d'amistat amb un llibreter d'antic de Londres, una llibreria que va existir, que tristament va desaparèixer, La llibreria ambulant de Christopher Morley, una novel·la molt interessant, d'una llibreria que, com el seu títol indica, va itinerant, o a l'assaig Llibreries de Jorge Carrión Anagrama, on fa un repàs per les llibreries més interessants de mig planeta. Però porta una novel·la, jo crec que menys coneguda, d'un escriptor que és professor, però que també és cantant. Roberto Vecchioni.
Aquest és ell?
És ell.
Bé,
és cantautor,
no?
Sí.
No
Roberto Vecchioni és,
sí, sí.
És, ja dic, és professor, és cantautor, és força conegut a Itàlia, i a més té un llibre, a mi em sembla deliciós, és una faula que es diu El Librero, s'ha traduït per Gadir, de Selinunte. Selinunte és un poble, és un indret de Sicília, i aleshores és una faula, jo diria amb un punt important de realisme màgic, protagonitzada per un nen i per un llibreter. És un poble, Selinunte, on s'estan perdent no només les paraules, sinó els matisos, que és fins i tot més important, no? Uh-huh. Aleshores, en un moment determinat, hi ha aquest heroi solitari, introvertit, que és el llibreter, que, de fet, la gent no li compra llibres, és un home enrarit, perquè, bàsicament, el poble ens tothom, aquest senyor estrany. Per què? Perquè fa una cosa meravellosament estranya, que és fer lectures literàries, penja un cartell, lectures literàries en veu alta i gratis. No, aleshores la gent no és un llibreter que no ven.
Ha captat la paraula clau, exacte, no, per atraure la gent.
Gratis.
És un llibreter que no ven llibres, sinó que en fa lectures, ja, en diferents idiomes, fins i tot en grec,
i però aleshores... dels llibres que ell proposa, o tu arribes allà amb el teu llibre i llegeixes.
Dels llibres que ell proposa, mira, al final tens una, al final les últimes pàgines, vull dir, hi ha un índex de llibres citats, perquè a més amb aquesta amistat que hi ha amb el nen protagonista, el narrador té 13 anys i va a la llibreria a sentir les lectures que proposa el llibreter de Selinunte, no? Que fa lectures, ja dic, en diferents idiomes, diu, fins i tot quan llegeix en grec no saps què està dient, però és interessant. I aleshores aquí tens Pessoa, Sòfocles, Tolstoi, Borges, Proust, hi ha un munt d'escriptors de grans textos de la literatura universal que són convocats, que són llegits en veu alta pel llibreter de Selinunte, que és com dèiem de les editorials independents, no s'hi guanyarà la vida mai d'aquesta manera, perquè, en fi, o en tot cas de manera molt justeta, llegint gratis i no venent llibres, no, és un contrallibreter, en tot cas, vull dir que la Sílvia, m'imagino, que treballi on treballi, espero que li vagi millor econòmicament que el llibreter de Selinunte, però és un cas meravellós i que té un moments de realisme màgic que recorda una mica García Márquez, no? I l'univers 100 anys de soledat, perquè al final, no al final del tot, i que no revelo res, hi ha un moment que fins i tot els llibres van ells mateixos caient, llançant-se a l'aigua, i van flotant. Hi ha moments així, que no saps ben bé per on agafar-ho, però que jo crec que fan d'aquest llibre un punt de faula molt interessant.
Que bonic. A la contracoberta diu: el librero estaba leyendo. Leía para nadie. Leía en una lengua incomprensible. Griego, pensé, y el corazón me dio un vuelco. ¿Qué voz era aquella? Producía escalofríos. No había oído nunca una voz así. Parecía una especie de cantinela, una letanía, una oración.
Ha de ser bonic que et digui l'Odissea en versió original, no?
Sí, sí.
Doncs és una mica el que li passa a aquest protagonista. Per tant, el llibreter de Selinunte, per la Sílvia, jo vull pensar que no... Vaja, és menys conegut que els altres i potser doncs, li farà servei.
Si no, el Petit Príncep. Es veu que segur, sí, és un títol petit, segur que no el coneix.
És allò de l'asteroide...
Descobrir joies, és una cosa que es pot fer.
Sortir una rosa, no, també?
No, és una altra.
Següent consulta ens la fa arribar el Sebastià. Diu: què tal? Soc mestre de primària i estic preparant un taller de narració. La idea és que els nens puguin inventar lliurement i sense regles gaire estrictes. Quin llibre em recomaneu?
M'agrada molt perquè la idea és que els nens facin de nens, que, no? Que per un moment quan els dius inventa't una història no hi ha regles possibles, per tant és meravellós, però jo t'agraeixo, Sebastià, que ho...
De fet, no hi ha res com sentir nens explicant acudits.
Sí?
Inventar-se'l sobre la marxa.
Amb una estructura que no acaba de...
Sí. Exacte, no hi ha...
Qualsevol tipus de tensió dramàtica.
Re, sí, sí.
Doncs en aquest cas jo recomano un llibre que per mi és la Bíblia amb aquesta idea, no? D'inventar història, l'art d'inventar història, gentilesa del mestre Gianni Rodari. La tartaruga tempo fu un animale che correva a testa in giù come un siluro filava via. Clar, Gianni Rodari, ell mateix...
Aquest no és ell cantant.
No. No, abans tenia Roberto Becchioni. No, aquesta és la tartaruga. En tot cas, una obra mestra.
Tartaruga, que seria la tortuga, no?
Exacte. Rodari, ell mateix, un mestre inventant històries, els contes per telèfon, els llibres, tants llibres de fantasia que té, i que analitza un munt d'exemples com funciona això de crear històries. És a dir, quins són els mecanismes creatius, i sobretot té una cosa meravellosa que a mi sempre ha fascinat d'ell, que és la capacitat d'empatitzar amb els nanos. És a dir, com això que deia la Maria, no? La imaginació dels nens, la manera de narrar d'un nen és diferent a la d'un adult. I Rodari aconsegueix mimetitzar-se en els nens i en la manera com treballa la seva imaginació. I, per exemple, hi ha capítols que parlen dels errors creatius, és a dir, els errors són importants per crear una història i una narració encara més originals, apel·la als jocs de paraules, a les endevinalles, com s'hi pot jugar, històries per passar-s'ho bé, per crear... I, per exemple, hi ha un capítol que a mi m'ha robat el cor de sempre, que és el que parla d'hipòtesis, no? És a dir, per exemple, a l'hora de fabricar, ens ho posava el Sebastià, no? De posar exemples de com escriure històries. Què passaria si... Diu, aquesta és l'estructura fundacional, i posa l'exemple Rodari de Kafka, no? Diu, Kafka, no és que comencés amb aquesta pregunta, però té una la història més coneguda de Kafka és: què passaria si un dia un home es desperta convertit en un insecte monstruós? Doncs aquí tenim la transformació, més coneguda com la metamorfosi. Doncs bé, aquest tipus d'estructures és el desafiament que us volia posar, no? Per exemple, Anna, avui que et toca fer de presidenta accidental, i Anna, la història és: si un cocodril truqués a la porta demanant una mica de romaní...
A la de casa meva, vols dir?
Per exemple, has acabat la història.
Li diria que de romaní no en tinc, però que tinc alfàbrega, que si li serveix.
Home, hi ha cocodrils que tiren més per l'alfàbrega, no?
No se sap mai.
Si l'ascensor de casa portés directament al centre de la Terra, Maria?
No ho sé, aniria a buscar les xancletes, perquè suposo que faria calor per allà dins.
Això és interessant, un ascensor al centre de la Terra, perquè la conversa, això és sabut per tothom, més habitual en un ascensor, és el temps, no? I doncs, imagino que al centre de la Terra tenir una conversa sobre el temps és diferent. Si de cop i volta la ciutat de Lleida es trobés envoltada del mar, no? Rodar i cita a Milà, jo ho he adaptat una mica, en fi. Aquest tipus de... Això és un atracament que estic fent.
Sí, jo preferia el del cocodril, la veritat.
Sí, m'agradava més.
Doncs bé, rodar-hi, l'art de crear històries i d'inventar-les amb aquesta gramàtica de la fantasia que aquí tenim meditada a la butxaca i que jo crec que als alumnes, al Sebastià, li farà molt profit.
Perfecte. Anem amb l'última consulta?
Sí, tant.
Ens la fa arribar la Laura i diu: bona tarda. Tinc uns amics anglesos que el juny vindran a casa 10 dies de vacances. Nosaltres vivim a Barcelona i el que em passa és que ja fa temps que em fa molta ràbia la meva ciutat, amb turistes per tot arreu i botigues venudes al turisme. Hi ha alguna guia alternativa que no inclogui obres de Gaudí ni res semblant?
Caram, molt bé.
Una agulla en un paller, busca.
Sí. Celebro la dimensió d'aquesta part crítica de la Laura. Aviam, jo he portat una cosa molt obertament friqui,
A veure, això ens agradarà.
Tinc una col·lecció de llibres...
Mai ha passat això,
no ha passat mai. Una col·lecció de llibres friqui bastant notables, diguem-ne, però és un lloc bastant tètric, que a mi fa molts anys quan el vaig descobrir. És la història, és un llibre que recrea la història d'aquest indret, que és un lloc centenari, però sobretot un lloc misteriós. El gran casino de la Rabassada. És un llibre de Pere Fàbregas i Carlota Jiménez, que ha editat Viena, i que, de fet, explica la història no tan coneguda com hauria de ser d'un lloc festuós que té una mica més d'un segle. És un lloc que van inaugurar l'any 1911, que estava pensat i fet i dissenyat per la burgesia de l'època. Hi ha molta mitologia. Ho dic perquè la Laura, amb els seus amics anglesos, pot fer-hi una excursió que no té res a veure amb Gaudí, ni... sobretot perquè en queda, és fer d'arqueòlegs a la ciutat. És un lloc que queda, diguem-ne, anant, ens situem a la Rabassada, camí de Sant Cugat, si tu vas en cotxe, has d'aturar el cotxe en un lloc inversemblant i a la dreta hi queda una mena d'entrada estranya, no? I això d'on ha sortit? I això que està caient? Doncs efectivament està caient perquè són restes. És un complex, allà ens hem d'imaginar una cosa que supera en dimensions el Tibidabo. Ens hem d'imaginar un complex on hi havia un casino immens, una muntanya russa, un teatre, un hotel-restaurants, hi havia túnels, hi havia salts d'aigua, hi havia, si algú anava a Port Aventura, el més semblant al Tutuki Splash, que és aquella mena de canoa immensa que baixa amb l'aigua.
Carai, tot però això, de quins anys dius que
1911,
estem...
1911.
Fa més d'un segle, doncs.
Sí, però encara s'hi pot entrar, és a dir, allà, evidentment, la vegetació s'ha menjat una mica tot això, però hi ha un mirador on encara s'hi accedeix allò travessant una mena de passarel·la una mica perillosa, millor caminar sense mirar a terra, però un cop allà veus el que quedava de tot això. Hi ha restes, fins i tot alguna escultura, i de fet, evidentment, tot el ferro, tot el que tenia valor, ho van fondre i ho van... algunes cases de Sant Cugat doncs encara queden restes d'això, no? Però penseu que, clar, això van prohibir el joc l'any 1913, és a dir, com a casino va funcionar només 2-3 anys i va continuar com a atraccions, com a gran part d'atraccions i com a joc i com a restaurant fins més o menys al 1932. Per tant, estem parlant del segle, de principis del segle XX i una cosa que no s'ha tornat a repetir per dimensions i per època semblant, vaja, a Catalunya fins a l'arribada dels grans parcs temàtics, segur. Però és un lloc que val la pena una excursió. I amb càmera de fotos i tot plegat. Abans hi havia un ocupa rus per allà.
Un, amb
un gos. Tenia l'oli, la sal, una cosa civilitzada. Aquell
el
dia
romaní.
vaig entendre que la civilització era una ampolleta d'oli, no? I bé, doncs, en tot cas, aquest llibre, que més a més amb fotografies molt interessants, inclou aquest gran casino de la Rabassada.
David Guzmán, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Fins la setmana vinent.